Passen 2:05 de la tarda i anem molt ràpidament a obrir aquesta finestra a l'Opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb la Clàudia Sanfeliu, que és chef, i la tenim al Prat de Llobregat. Clàudia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També saludem l'Agustí Bernat, que és advocat i es troba a Castellà. Agustí, bona tarda.
Bona tarda.
I a Badalona ens espera el Toni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social. Toni, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, doncs avui parlem de dos temes sensibles. Començarem per aquest que ha portat a milers d'estudiants de l'ESO, de FP, també de batxillerat, a sortir als carrers aquesta setmana en una jornada de vaga contra el bullying. Una situació que a hores d'ara sembla doncs insostenible, tot i que sí que parlem de bullying, d'assetjament, sempre n'hi ha hagut i segurament serà molt difícil d'erradicar, però que cal combatre, perquè no oblidem que en poc temps hi ha hagut dos joves, una noia de 14 anys a Sevilla i un noi de 15 anys a Almacelles, que van denunciar que eren víctimes d'assetjament, però van acabar suïcidant-se. Arribat a aquest extrem, és inevitable doncs, que algú posi un crit d'alarma a aquesta situació i que s'intenti doncs, redreçar la situació. No sé si amb la informació que us he compartit, en què es parla de formació i de prevenció com a claus per detectar i combatre el bullying, també estaríeu d'acord en que per afrontar aquest problema s'hauria de fer d'una manera global i no deixar-ho únicament a la manera de fer de les escoles i dels instituts? Necessitem efectivament aquesta mirada més global?
Sí, jo crec que sí. És evident que no es pot localitzar un tema només analitzant cas a cas i veient que cada entitat, cada escola pot tindre una visió diferent. Crec que s'ha de legislar molt bé sobre aquesta història i que, en fi, el que és els mestres, les famílies, tot, siguin molt conscients de que això és una lacra que fa molts anys que existeix, com has dit molt bé, però que ara pues, rebrota molt fort i que és molt perillosa i, a més, porta conseqüències dramàtiques.
Què et sembla, Agustí?
Perdó, mira, volia ser l'última a intervenir. Et donaré el motiu. Jo vaig ser víctima de bullying durant 6 anys. A l'escola on anava, des de les escoles de pago, d'alto standing i tantes coses, a mi em van fer la vida impossible durant 6 anys. O sigui, fins uns nivells que... Prefereixo molt sovint no pensar-hi, però clar, quan comences a sentir notícies d'aquestes, doncs què vols que et diguis? Jo m'hi sento identificadíssim.
I se'ns posa la pell de gallina.
Jo he estat a la pell d'aquesta nena. O sigui, jo sé, jo entenc perfectament fins on ha pogut arribar aquesta noia. O sigui, a partir d'aquí, clar, t'estic parlant, en el meu cas, doncs de la segona meitat dels anys 70. O sigui, mira que ha plogut. I clar, si ja en aquell moment aquest problema existia, 50 anys després, o sigui, a on estem arribant?
Sí, clar, sí, no?
I amb tot això el que estic veient, hi ha moltes vegades que penso que... A veure, anem a veure. El malote de classe sempre ha existit. I el xulito també sempre ha existit. Però, a veure, jo quan era petit, doncs com a mínim aquests es sabia qui eren. En certa manera se'ls tenia controlats, ha arribat un moment se'ls podia donar una bona timada d'orelles i en algun cas concret fins i tot se'ls feia fora de l'escola. Però és que avui dia totes aquestes mesures no es poden dur a terme, perquè és que no es pot frustrar un nen. És que hem de ser comprensius amb això, és que són coses de nens. Bueno, i aleshores, de vegades, o sigui, pot estar molt bé aquest plantejament, però alerta, que podem crear monstres. I de dir, hem tingut un cas... I espera, el del Massillas que has dit, i espera't sí. Els que hi ha cada any, i els que no surten,
sí, sí,
i els que no es diuen.
No, no, i el patiment...
Sí, el patiment... I ara acabo. Com molt bé has dit al començament, estem parlant d'un problema global. Que no és allò ara, doncs mira, que el, no, mira, ara legislarem farència, com aquell que deia, mira, si vols arreglar un problema, anomena un responsable. Si vols que no s'arregla, anomena una comissió. Doncs aquí el mateix. O sigui, sempre tirs a l'aire, però anar a l'arrel del problema no s'està anant. I després, en tot cas, ja suposo que parlarem del tema aquest, quines són les possibles solucions, que evidentment, com també molt bé ha dit el Toni, difícilment es podrà erradicar, per si com a mínim agafa tothom consciència d'aquest problema.
Efectivament. Per això hem fet aquest crit d'alerta, no? Els propis estudiants i també els professionals. Clàudia? Clàudia? Ui, que hem perdut a la Clàudia. A veure si la intentem... Ah, Clàudia!
Ara, perdó. Que volia donar el meu punt de vista des de que he sigut jo molts anys cap d'un cau i són coses que es veuen i que jo recordo que quan jo era petita ja passava això en escoles, al cau, i ara sí que veig com que hi ha més consciència dintre de l'equip, pues, de caps i de monitors de la, i de professionals, entenc que també de la que hi havia fa uns anys, però tot així em sembla trist que no sigui algú com que s'hi posi com un fred en directe, o sigui, la consciència està i hi ha moltes formacions i hi ha molta més consciència social que fa uns anys, però segueix passant i és horrible per les víctimes i molts cops, bueno, pels pares i per tothom.
I segurament ara que també els temps han canviat, és una situació d'assetjament i de patiment que porten les víctimes, ja no només quan estan en el centre escolar o en l'equip de l'esport que practiquin o en l'activitat que estiguin compartit, sinó que també s'ho emporten a casa, perquè aquest assetjament encara es prolonga a través de les xarxes socials. Per tant, és un tema com molt complex, bastant polièdric a l'hora d'abordar. Però hi ha la frase que ha fet servir abans l'Agustí, que deia, no, és que són coses de nens. Precisament en aquesta informació hi ha una directora d'un centre escolar que parla, i em sembla que és com molt esclaridor, no? Que diu que els adults... tolerem accions entre els nens que entre els adults no permetríem. Per tant, no estem parlant de coses de nens. Quin és el límit? En quin moment o quin és el criteri per decidir que on comença l'assetjament? Exactament. Jo no sé si els criteris estan clars.
Això és difícil de saber com comença. Vull dir, si la cosa succeeix en un lloc, sigui de pràctiques de treball o és una escola o és una associació, clar, pot existir molts llocs. A partir d'aquí s'hauria d'analitzar l'entorn d'aquesta persona que sofreix això i analitzar-ho molt fredament i veure la solució, però la solució ràpida. És difícil de trobar la línia allò perfecta que diguis, mira, a partir d'aquí comença, a partir d'aquí doncs, bueno, és una cosa que no arriba tant i tal. A veure, les coses que no arriben a tant sempre acaben arribant a més. O sigui que és complicat això d'esbrinar, eh? Això haurien de ser tècnics especialistes que, per una altra part, crec que no fan la seva feina ben feta, com m'ho vaig a dir.
És a dir, els protocols no s'acaben de complir o d'aplicar bé.
Exacte.
Perquè, clar, si trobem víctimes, persones que estan sent víctimes d'assetjament, que denuncien aquesta situació en els centres on es troben, alguna cosa falla, si al final és aquest que ara estàvem comentant. Agustí, els protocols, que jo no sé, en aquella època no crec que es parlés de protocols, tu ja has dit una mica com s'actuava, no?, d'una manera molt descriptiva, però clar, quan algú t'està advertint que li està passant alguna cosa que està patint, s'hauria d'actuar més ràpidament, no?
Totalment d'acord. Mira, aquest és un d'aquells temes que sempre me'n recordo d'un filòsof que es deia Gustavo Bueno, que quan tocava una tertúlia deia, mira, primer definim de què parlem i aleshores comencem a debatre. I aleshores aquí la primera cosa que hauríem de definir molt bé què vol dir això del bullying, assetjament escolar, o com li vulguem definir, o com li vulguem denominar. I a partir d'aquí, un cop tinguem clar que és amb què hem de lluitar, pues actuem. Per què? Com molt bé deia el Toni, a veure, la frontera, potser he de dir una barbaritat, la frontera entre una gamberrada i una malifeta, pot arribar a ser molt flexible. Pots trobar-te una persona que és incapaç, bueno, que normalment no et faria mai res, però resulta que com que forma part d'un grup de gamberretes, pues aleshores de dir que és el que se la carrega. I quan és el que menys culpa té, o al revés, mira, no m'he d'amagar. A mi en certa ocasió em van cremar la cara amb un encenedor.
Això ja
i no passa nada.
Ja, ja.
No passa nada. ¿Por qué? Porque había sido una gamberrada hoy, pobrecillo. I permeteu-me que no m'extingui més. Mm. A partir d'aquí, que els protocols fallen? Evidentment. I et poso, mira, i en aquest cas poso d'exemple la meva filla, perquè també durant un curs li es van dedicar a tocar-li el nas i teníem detectat com, on i quan li feien tot això. Vam anar al director de l'escola i vam dir, escolta, la meva filla té aquest problema. Resposta del director de l'escola, és que això no passa a l'interior. Home, no me digues. O sigui, està fent el pati de l'escola, no l'interior, el pati de l'escola, i et renta les mans. Estupendo. Què vaig fer? Vaig anar a intentar canviar la meva filla d'escola. Al final es va aconseguir arreglar el tema. Mm. Però és que moltes escoles, i cuidado, parlem ara del tema de les escoles i ens podíem anar a altres ordres de la vida. Davant d'un problema, què fan? Mira cap a una altra banda, a veure si escampa i aquí no passa nada.
Clar, és que aquí les responsabilitats són compartides. Estem parlant de la responsabilitat que pugui tenir un professor dins l'aula. Estem parlant de la responsabilitat que pugui tenir el centre amb aquests protocols. Estem parlant de la responsabilitat que poden tenir les famílies, perquè en aquesta història estem parlant que hi ha víctimes i també hi ha agressors. I segurament el paper de les famílies s'hauria d'analitzar també bastant més, perquè costa molt que algú et vingui a dir que el teu fill o la teva filla està agredint, està assetjant, està fent mal a un altre company. Això costa molt d'assumir, i això és un problema que no permet avançar. O sigui, aquí les famílies també tindrien un paper important. Clàudia.
Mira, jo crec que amb el que has dit tu, òbviament que costa molt, no? Però crec que molts cops es posa per davant el fet que costi, en el fet de protegir la víctima, o sigui, perquè el director o el responsable del centre no vol anar a ningú i dir-li, el teu fill està acusant una altra persona o li està fent bullying a una altra persona, però és que llavors fas que la víctima pues, segueix amb el problema i segueix patint bullying, perquè després com el nen, com el problema se'n va a casa, els pares li fotran la bulla al nen i molts cops el nen segueix com fent bullying, saps? O amb més motius, en plan de t'arxivat o coses així, això passa. O sigui, que és una pena, però passa. Jo crec que les famílies molts cops no volen ser tampoc conscients del que passa, del que fa el seu fill.
Mm. Toni, el paper de les famílies en aquests casos?
Bàsic. No és que a vegades les famílies no estan a sobre o diuen, bueno, els nanos es veuen només al vespre, no saben com funciona, no estaven assabentats, però... A veure, són coses que s'han de veure, has de saber-li idiosincràsia del teu fill, el teu... I normalment això ho deleguem sempre en mans de si va a col·le, ja s'espavilarà al col·le, i si li pega amb un nano, pues serà que l'altre és més tonto que ell. Vull dir, aquestes coses tan estranyes que ja venen d'anys i anys enrere, la família s'ha de conscienciar de veure clarament que allà hi ha un problema i que el seu fill té un problema. I a l'inrevés, a la persona que rep aquestes malifetes, la família ha de ser, tal com ha dit el company, absolutament dura i contundent amb el que, d'alguna manera faci èmfasi en que no passa res, que això és una broma. No, perdona, Cuidado, analitzem bé les coses i parlem-ne. És que si no anem en una societat absolutament devastada en aquest sentit.
Perquè, clar, una de les coses que en principi s'hauria de fer quan un es troba en una situació com aquesta, com a pare o com a mare, és escoltar la persona que et ve a dir què és el que està passant. Però no aferrar-se a la defensa ultrança del teu propi fill o filla i obrir la mirada per intentar esclarir informació sobre aquesta situació. És a dir, ser proactius, no posar-nos a la defensiva. Agustí, jo no sé si aquesta formaria part de la solució, que seria començant per casa, no? Allò de no haver d'estar sempre donant la raó als nostres fills, perquè és que no, el meu fill o la meva filla és incapaç de fer això.
És que acabes de donar tu la clau. O sigui, perquè un dels grans problemes pel que es pot arribar a aquestes situacions és l'absoluta manca de valors que s'està inculcant als nostres fills per part de la societat, per part de les escoles i moltes vegades per part de les famílies. I aleshores, sempre que jo de vegades quan sento això que tant els fa servir la paraula respecte, no està molt bé, però apliquem-ho de debò i el que tenim més a prop. I, per exemple, quan érem nosaltres petits, si algú tenia la desgràcia d'anar amb ulleres, no diré que estigués mort, perdoneu-ho, però sí que aleshores era la rexifla general, quatre ojos, tres novestres en un burro, etc. En 60 anys que fa que porto ulleres, us les puc explicar de l'alçada d'un campanar. Mm. Bueno, pues, aleshores, d'entrada, que es comenci a ensenyar tot això. Que es comenci a dir que aleshores fer la traveta a una persona perquè no veu, cuidado, això no està bé, no és una gracieta. I llavors, aquest és el primer, és el que més costa. A partir d'aquí, pues, no, efectivament, tampoc hem de passar al contrari. O sigui, ni dir automàticament que no, el meu fill, la meva filla és incapaç de fer tot això. Home, si t'estan advertint, algú pot estar passant. Tampoc passem al cas contrari de dir, no, és que automàticament, clar, és que quasi presumpte delinqüent. Home, tampoc és això. Però si comença a escoltar una miqueta més, si alguna vegada hi ha alguna queixa, a veure què ha passat, i que no passi com unes vinyetes que corren ara, de com eren les escoles als anys 70, un nen amb suspensos i aleshores el pare potent la bronca. Actualment, un nen amb suspensos li fa la bronca al professor. Traduït aquesta situació, per passar el mateix. De vegades, pues, hauríem de rememorar una miqueta aquelles èpoques en les quals els fills no estava de més adreçar-los amb molt bones paraules, amb molt tacte, però que hi ha coses que estan bé i coses que no estan bé. I s'han de dir, i no passa res.
I posar-nos en la pell de... Perquè, efectivament, no fa cap gràcia, no?, que vingui ningú a dir-te que el teu fill està, o la teva filla està fent una cosa que, ostres, que no està bé. Però si posar-te en la pell d'aquell pare o aquella mare que veu que el seu fill o filla està patint per alguna circumstància. La veritat, jo recordo una frase que algun dia em va dir una persona que diu exactament. Aquesta és la qüestió. Per tant, un abordatge holístic, és a dir, per aquests diferents fronts, des de la família, des de l'escola, des dels esplais, com ens comentava la Clàudia, com els de totes aquelles activitats extraescolars, perquè clar, és que no tots aquests espais no són lliures de possibles situacions d'assetjament. Per tant, per combatre tot això, tothom s'hi hauria d'implicar en aquesta tasca. I les solucions, doncs, intentar buscar les més ràpides possible per evitar que s'acabin algunes històries, com apuntàvem al principi, no? Amb la mort de joves que han patit i no han trobat una sortida per afrontar, doncs, aquesta situació. Anem en aquests últims minuts a abordar l'altre tema, que és el de la Dana, on també doncs aquí el patiment també continua i continua un any després. No sé, a vosaltres, un any més tard de tot el que va passar allà a València, què és el que us acaba sorprenent després d'aquest any que ha passat?
És una situació, des del meu punt de vista, de perplexitat absoluta, en el sentit de que hi ha hagut una sèrie de morts, hi ha hagut una sèrie de gent irresponsable, per dir una paraula lleu, sinvergüences, es pot dir, poca vergonyes també, entre ells el president de la comunitat, i aleshores en aquí ningú ha posat un èmfasi important perquè això quedés ben tancat. Aquí no s'ha tancat res bé, vull dir, des de la presència de reis, presidents i tot això, es va fer tot molt mal fet, passant per sobre de la gent, de la gent de poblets de prop de València, que tenen problemes de subsistència i de vida, estan en unes hortes que estan deixades de la mà de Déu, i que ningú ha reflexionat del mal que els hi podia haver fet, començant pel president de la comunitat, insisteixo. A partir d'aquí, la perplexitat dona per molt, vull dir que ja cadascú ho vegi com ho poden veure, no? Malgrat avui es facin funerals d'estats i animalades d'aquest tipus, que no solventen absolutament res.
Conseqüències i un mal tant per aspectes físics com emocionals, sobretot, que encara avui dia doncs, estan patint moltes persones que van quedar afectades i que se senten segurament deixades de la mà de Déu, perquè, clar, una cosa és la reacció immediata a tot el que va passar, tota aquella onada de solidaritat, de gent que se'n va anar cap allà per donar un cop de mà com pogués, però i després? Després encara hi ha moltes històries que és que tenen la ferida oberta i que, bueno, se senten que ho han perdut tot o pràcticament tot i no tenen ajuda pràcticament de ningú. I després responsabilitats polítiques. A veure, el tema també sabem que està als jutjats, però i les responsabilitats polítiques?
Mira, jo avui escoltava el testimoni d'una noia que va ser un vídeo que va ser molt viral, que durant la Dana es va quedar atrapada en un arbre, no sé si sabeu com.
Sí.
I deia que ella el que més li havia marcat és que va venir una onada molt gran, que la van ajudar molt, que ara tothom s'havia rentat les mans, però que ningú havia pensat en els possibles traumes psicològics i físics que deixava, perquè ella sentia que plovia que se li anava inundant de la casa, i es despertava i veia les taques o restes que havia deixat la Dana, que eren coses que no se n'han anat, que un any després no se n'han anat, i seguia pensant recurrentment dia a dia de lo que havia passat, i un any després ningú ha fet responsabilitats polítiques. Han sortit vídeos i notícies, òbviament, que deixen a veure que no es va fer les coses bé, i ningú ha dit, per això va ser culpa nostra. Ningú ho farà, jo crec, ja.
Agustí, vinga, l'última intervenció pràcticament, digues.
Aproximadament pel mes de maig vaig passar per aquella zona i us asseguro, bueno, esgarrifa, 5 o 6 mesos després, esgarrifava el que vaig arribar a trobar. Amb la qual cosa, evident, o sigui, davant de tot això, la primera cosa, jo crec que el primer de tots és atendre el patiment de la gent, les mancances que els hi han quedat ara després de tot això, i és el primer que s'ha de vetllar. Segon, ha passat tot el que ha passat. A veure, jo no vaig veure cap polític que fes la dansa de la pluja perquè caigués el que va arribar a caure. O sigui, aquí seria un debat que avui no és el cas. No és allò d'aquí és culpa d'aquí, és culpa d'un altre. No, perdó, és que van caure 700 litres per metre quadrat en unes quantes hores, 4 vegades al cap dalt del riu Ebre. Algú absolutament imprevisible. A partir d'aquí, la gran pregunta, es començaran a prendre mides perquè això mai torni a passar? O com a mínim, si torna a passar, es puguin apaivagar els seus efectes?
Bé, doncs...
Per mi, aquesta ara és la gran pregunta.
Efectivament. I una altra pregunta és... calien tantes mentides? Segurament tampoc. Agustí, Clàudia, Toni, moltíssimes gràcies. Que vagi bé la tarda.
A vosaltres.
Adéu-siau. Bona tarda.